Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Benvolguts, amics de la veu de Navàs, bon dia a tothom. Iniciem una altra temporada de la nostra, de la vostra emissora, el dial 107.9 de la freqüència que és a la veu de Navàs. Deixeu-me fer un incís personal, ja que aquest és la 12a temporada que vam començar el programa de Ciència a l'abast de tothom. El vam començar a l'octubre de l'any 2000 amb el primer programa que es deia Història dels avenços i en pocs dies comprenem ja 100 programes de Ciència a l'abast de tothom. Per tant, pràcticament sense interrupcions hem estat en antena durant 12 anys. El programa d'aquest inici de temporada fa referència a la proposta de la companyia Gas Natural Fenosa de fer uns grandíssims i importants dipòsits de gas natural per amagatzemar i posteriorment distribuir a la cua del terme de Balsareny, tocant a Bas, doncs això que dèiem, uns grans dipòsits per amagatzemar gas natural, els més importants que hi hauria a Catalunya. Crec que és una obra, si s'acaba portant a terme, molt important per Catalunya, i que afecta directament el nostre entorn. Però d'aquesta ubicació concreta en parlarem a la darrera part del programa i ara, com sempre, ens agradarà començar una mica pels inicis d'aquesta energia alternativa com és el gas natural. Com tenim el tema de l'energia al nostre país? Quins són els combustibles que més s'utilitzen? N'hi ha per molts anys? No hauríem de passar de les energies fòssils a les energies renovables? I els costos, què hi tenen que veure? Serien moltes preguntes a respondre. Anem aquest matí a parlar-ne doncs una estoneta. Quina és la mínima energia que necessitem per viure? Doncs els humans som, dintre de tot amb això, molt simples. El mínim consum d'energia que necessitem, que se diu consum metabòlic, perquè el nostre cos funcioni, el mínim per anar tirant, que varia una mica entre homes i dones, seria, pels homes necessitarien, home gran ja, 3.200 quilocalories d'energia cada dia i per una dona 2.800. Això ja sabem que també són les quilocalories que a vegades quan un té la tendència doncs, de primar-se li diuen que el que ha d'ingerir cada dia. No? Pensem que les necessitats de l'Homo sapiens, que som allà on depenem tots nosaltres, doncs això, ara estan amb 3.200 quilocalories pels homes i 2.800 per la dona, però això va començar amb l'home primitiu que necessitava moltes menys. Però és que nosaltres no fem servir aquestes 3.000 i pico de quilocalories, sinó que en fem servir moltes més. L'home que ara en diem tecnològic, l'home d'avui dia, consumim per tots els nostres conceptes 230.000 quilocalories d'energia diàriament. Caram, i això com? Doncs un 4% se'ns en va amb l'alimentació, que és el que els nostres abans passats, l'Homo sapiens, només feia servir, l'alimentació, doncs ara hi dediquem de l'energia pràcticament un 4%. A vora un 30% on estem per l'energia que consumim a casa, màquines, electricitat, rentadores, doncs tots els estris doncs, elèctrics que funcionen, etc. Un 40% suporta la indústria, però que bé l'hem de repartir entre tothom, per tant un 40% de l'energia se'n va a la indústria i el 27% amb el transport. Total, hem passat d'aquelles 3.000 i escaig quilocalories cada dia a 230.000. O sigui, hem multiplicat, no sé, per vora 100, per vora 100 pràcticament, el consum d'energia. El que passa aquí ara, abans era només l'alimentació i ara hi posem tot l'altre. El consum total d'energia del planeta Terra s'ha multiplicat, això que diem, per més de 100 des del començament de l'era industrial. L'era industrial es va iniciar l'any 1780 aproximadament, portem 230 anys, i doncs, l'hem multiplicat per 100 i d'aquí la gran importància i la gran escassetat també dels combustibles. Què hem gastat i què gastarem de combustibles bàsicament en el planeta i a Catalunya? Doncs fixeu-vos, el petroli, com tots sabem, va el primer terme. Ara últimament en gastàvem un 35% de tota l'energia del petroli i sembla que cap allà l'any 2050 haurem baixat una miqueta, en gastarem cap un 30% de petroli. El gas natural que us haurem de parlar avui, pràcticament ens trobarem ara amb el 23% i llavors potser una miqueta menys, també el 20-22%. Carbó encara se'n gasta a nivell mundial i se'n gastarà cap al 27-28%. L'energia nuclear encara brilla, que pugi menys els països avançats i els nous països doncs, emergents com la Xina i l'Índia, d'un 5 per passar un 7%, i les renovables, per descomptat, que si ja estem en un 8-10, serien cap un 13-15%. I a Catalunya com ho tenim això? Tot és molt semblant, excepte l'energia nuclear, que aquí no ens movem amb nivells d'un 6%, sinó que a Catalunya, ara, perquè l'activitat funcioni i l'energia de casa també funcioni, estem consumint un 24% d'energia nuclear i perilla que l'any 2030-2050 baixem a un 10%. També sembla que baixarà el petroli, entre el 50% d'ara a un 35% després, i pujarà el consum de gas natural, pujarà segur també el consum de les energies renovables, i d'aquí doncs, la importància de parlar d'aquest tema. Per què no es potencien més les energies renovables i no tenir de dependre dels combustibles fòssils, que a més els hem d'importar, cada vegada més dificultats d'extreure i amb un encariment progressiu? Les justificacions podrien ser moltes, però una d'elles és que les companyies petrolieres, gasistes, nuclears, han invertit molts diners en les seves prospeccions, en les seves instal·lacions també, i tendeixen a amortitzar tant com poden els seus equipaments que han fet, no? Encara que no perdem de vista que molts pous de petroli o moltes centrals nuclears estan amortitzades i de sobres. Tampoc es poden tancar els ulls als quantiosos interessos econòmics que hi ha en tot aquest món de l'energia. I això que tots sabem, que les energies fòssils tenen data de caducitat. El carbó sembla que s'acabarà, segons les previsions, en 150 anys. Allà l'any 2170 s'haurà acabat el carbó que hi ha al planeta, si anem al nivell de consum com ara. El gas natural brilla que molt abans s'acabi, l'any 2075 es parla. I el petroli i l'energia nuclear podria ser que l'any 2065, encara més aviat, doncs ja no hi hagués matèria prima o fos terriblement cara. No cal oblidar que hi ha una condició de pes perquè siguem aficionats, podríem dir, acèrrims a l'extracció del petroli, com abans hem dit, i com fa anys va ser l'ús del carbó, que és una cosa poc coneguda, el que se diu taxa de retorn energètic, TRE, taxa de retorn energètic. I resulta que el petroli és el que dona més energia amb menys cost d'extreure'l, o almenys això és el que era. Ara cada vegada és més complicat. Però, pràcticament, si el valor màxim és 100, el petroli tenia un valor de 100. Allà als anys 40, l'energia que donava el petroli que s'extreia era òptima i costava molt poc d'extreure. Ara ja és una altra cosa, l'any 2010 ja no hi ha aquests grans pous de petroli com abans, els s'ha de treure de pissarres bituminoses, regalima petroli, i aquí aquest coeficient que era 100 està a prop de 10. Per tant, ara també dona menys energia, amb molta més dificultat d'extreure, i d'aquí l'elevat preu. El gas natural, d'aquest, diguem, taxa de retorn energètic, o sigui, la quantitat de calor que dona, el gas natural està molt, molt més avall que el petroli. Si el petroli està a 100, aquest està entre 10 i 20, l'energia eòlica també a 20, l'energia solar entre 5 i 8, el biodiesel també 3-5 i la geotèrmica semblant. Per tant, quan parlem de d'altres energies alternatives, sí, però hem de tenir en compte que el que proporcionen eficientment d'energia és molt menys que el que donava en el seu moment el petroli o el carbó. I encara podríem parlar de l'eficiència energètica de les màquines i els motors. No sé si ens hi hem parat a pensar, però el cotxe que portem de gasolina o de dièsel no rendeix més d'un 25-30%. Per tant, per cada litre de gasolina, dues terceres parts se'n van amb calor i amb fums, i només una tercera part s'aprofita, i així de la majoria de les altres màquines. On són les grans reserves de combustibles d'això que estem parlant, perquè després puguem fer incís en els pous de petroli de, diguem, Balsareny, que és el nostre interès avui? Doncs el petroli, el país primer amb reserves, és l'Aràbia Saudí, té moltíssim, milions i milions de barrils. El segueix el Canadà, el tercer és Iraq i el quart Kuwait. Entre aquests quatre països tenen la majoria dels pous de petroli i de les reserves del món. I en quant al gas natural que estem parlant? Doncs el primer amb gas natural és Rússia, seguida de... No, perdó, metiu, a veure si no l'hi anem veient. Rússia, seguida de l'Iran i de Qatar. O sigui, Rússia, Iran i Qatar són els tres països que tenen unes reserves de gas natural per exportar més importants. Carbó guanyaria Estats Units, o amb energia nuclear, per tant, amb urani, el que en té més és Austràlia, seguit de la Índia. Us deixem amb uns minuts de bona música, tornem amb més ciència a la base de tothom, amb el tema del gas natural, avui amb la possible ubicació d'uns magatzems molt importants, els més grans de Catalunya, que, segons està previst, es pensa ubicar-los al terme de Balsareny, però a tocar a Navàs. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today, I swear I'm not doing anything. Meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. Nosaltres, de nou, ciència a l'abast de tothom en aquest programa dedicat a gas, al gas natural, donada la proposta o projecte de construir un gran magatzem, un important magatzem, soterrat al terme de Balsareny a tocar a Navàs. El gas natural és una energia de futur? Doncs sembla que sí. El gas natural, fent una mica, tirant una mica enrere, diem que és un producte incolor, inodor, és més lleuger que l'aire, i que es consumeix tant com s'extreu de la terra. Per tant, aquí hi ha molt poca manipulació i no com el petroli que s'ha de fer destil·lació fraccionada i ha d'anar a la petroquímica, aquí amb una petita depuració per si conté algun gas doncs, que s'hauria d'eliminar, ja es pot aprofitar. L'energia del gas natural podríem dir que també s'ha format a còpia de milions i milions d'anys, igual que el petroli és d'origen fòssil. Es troba normalment al subsol, bé sigui continental, a terra, o al fons del mar. es va formar fa això, milions d'anys per organismes que es descomposen, com bé sigui animals o plantes, que van quedar soterrats sota el llot i la sorra, a la part més profunda, podríem dir, dels llacs o, de, o dels mars o dels oceans. A mesura que s'hi anaven acumulant a sobre llot, sorra, sediments, s'anava formant capes de roca a una gran profunditat. La pressió causada pel pes d'aquestes capes i el calor de la Terra, que cada 100 metres que baixem augmenta uns 3 graus, van transformar lentament el material orgànic, aquestes closques de plàncton marí, quan és del mar, o bé de plantes o boscos que s'han sepultat, en cru de petroli o bé en gas natural. El gas natural s'acumula sempre en bosses, en unes roques que hi hagi subterrànies, roques poroses, però sempre la bona de tenir una de no porosa per no deixar-la escapar, com és lògic. Què és el gas natural? És una composició de gas metà, entre 90 i 95%, una mica, una petita part d'età, un altre hidrocarbur, i llavors també té impureses de diòxid de carboni, propà i nitrogen, però això en molt poca quantitat. Per tant, quan parlem de gas natural a casa, doncs parlem d'un 95% de metà que estem cremant. Ja hem explicat les reserves que hi ha pel món, els països més importants, i Europa en té molt poc, com la majoria d'hidrocarburs, tampoc té petroli. Doncs en gas natural, el primer país productor d'Europa és Itàlia, també en té una petita part, una quantitat, França, i llavors hi ha molt poc als altres països, i Espanya ens aniria al lloc 10 o 15, per tant molt enrere, i de gas natural se n'ha extret al nostre país, doncs molt poquet. Quan s'acabarà el petroli i quan s'acabarà el gas natural? Hem dit alguna cosa, però podríem fer un incís més. Les reserves de petroli, de cru de petroli, van tenir el seu cènit, que en diuen, el pic de petroli, cap a l'any 2006, que vol dir que a partir de llavors ja en consumim més de petroli que el que extraiem. Per tant, d'aquí ja podem deduir que el preu es va enfilant constantment. El declivi tindrà lloc, sembla, cap a l'any 2065, on el petroli convencional serà ja residual. S'extraurà ja des d'ara, ja s'extreu, cada vegada més petroli de sorres bituminoses, diguem, de roques on regalima, on una espècie de suc negre, doncs està compost per hidrocarburs i potser més petroli, això ja ho fan al Canadà i a Venezuela. També hi haurà petroli sintètics a base de biomassa de combustibles, com segurament es podrà fer a partir de carbó o gas natural o biomassa, però res serà com abans doncs, de perforar un pou i extreure-ho. Tothom preveu, i crec que ho encertaran, que va acostar-se al final del petroli, que s'encarirà encara extraordinàriament més. I del gas natural, què podem dir? Doncs que el seu cènit o pic del gas natural, que vol dir quan ja se'n consumeix més que el que s'extreu, pot tenir lloc cap a l'any 2020, o sigui, no hi hem arribat encara. I el declivi final, que ja en quedi molt poc, sembla cap a l'any 2075. No obstant, el gas natural s'ha descobert més recentment, hi ha jaciments molt nous. Al Brasil, prop de la costa, han trobat uns pous amb milers i de milions de barrils de gas. Ja sabeu que els hidrocarburs aquests, el petroli, el gas natural, es mesura, ho sentim a parlar, en barrils, i un barril són 159 litres. Doncs allà al Brasil, amb una perforació que han hagut de fer d'uns 2.000 metres de profunditat, exploten comercialment el gas natural. També a Venezuela, i precisament l'empresa espanyola Repsol, ha trobat unes reserves molt importants que sembla que són de 200.000 milions de metres cúbics. El gas natural té un altre avantatge, i és que contamina poc. I quan parlem dels carbons, el lignit sobretot, quan parlem doncs, del gasoil i de la gasolina, emeten una gran quantitat de diòxid de carboni al cremar, i això té conseqüències greus a l'efecte hivernacle, com tots sabem. Doncs el gas natural molt menys. Pràcticament el gas natural emet la meitat de diòxid de carboni que un carbó. Però té un altre avantatge també, i és que la majoria d'aquests compostos fòssils, petroli, carbó, fuel, doncs també emeten al cremar-se, perquè hi ha sofre, diòxid de sofre, que després dona lloc a la pluja àcida, i en canvi el gas natural en té ínfima quantitat, per tant, no la pluja àcida, com poden provocar el gasoil, el fuel, el carbó, I els òxids de nitrogen, que també importen molt avui dia, sobretot aquesta boira, que hi sol haver de contaminació a les grans ciutats pels cotxes, doncs els que puguin anar, els que anessin amb gas de tro, que n'hi ha, autocars i també cotxes petits, doncs no emeten apenes òxids de nitrogen. Per tant, ni diòxid de carboni per l'efecte hivernacle, ni diòxid de sofre per la pluja àcida, ni òxids de nitrogen pel que se'n diu boirum. Torna arriba, anem a un altre tema, el gas natural que consumeix Espanya. El mercat espanyol obté el seu subministrament de 14 països diferents ara últimament, però el que més li aporta és Algèria, en castellà és Argèlia, aquest país que està al sud de el nord d'Àfrica, nord-centre d'Àfrica, amb 35 milions d'habitants, la capital és Argel, és el principal subministrador de l'estat espanyol amb un 37% del gas natural que comprem. Els jaciments que hi ha aquí a Algèria, a Benissaf, envien el gas a conductes que corren per sota el Mediterrani, 210 quilòmetres de profunditat, corren per sota el Mediterrani, 210 quilòmetres, i que van soterrats a una profunditat d'uns 2 quilòmetres, d'uns 2.000 metres, que no és poca cosa. I llavors tornen a emergir aquests conductes, aquest, diguem-ne, gasoducte, a Almeria. Un altre, si diem que un 37% el comprem a Algèria, l'altre 72% ve de molts llocs, ve de molts subministradors, entre ells Qatar, que en té molt, Nigèria, també l'Àfrica, Egipte, i aquí el gas bàsicament arriba amb vaixells. A Espanya la gasificació, diguem, va començar per Catalunya i Catalunya actualment disposa d'una xarxa d'uns 15.000 quilòmetres de conduccions, però només té una gran instal·lació de magatzematge que està al port de Barcelona, és de Enagas, i allà acull uns dipòsits els més grans del territori espanyol. Per això ara es va a la recerca de poder construir uns nous magatzems amb major capacitat i per una durada de reserva molt més gran, i d'aquí el projecte, diguem, del Bages que estem comentant i que anirem a comentar en la darrera part d'aquest programa. Aquesta reserva de gas natural emmagatzemada al Bages serviria per atendre qualsevol problema de subministrament dels països que s'importa, Algèria, Qatar, Nigèria, Egipte, fonamentalment. Es podrien atendre puntes de consum de les centrals elèctriques, que cada vegada les centrals elèctriques van cremant més gas natural, centrals elèctriques que tenen de cicle combinat. Podríem atendre onades de fred, o bé la caiguda de producció d'electricitat, i llavors s'ha de consumir gas. Per tant, és un plan estratègic. Des del sud d'Espanya, des d'Almeria, es va distribuint doncs, per diferents gasoductes, un d'ells ve fins a Barcelona, un altre passa més pel centre per Madrid, i un altre passa per la zona d'Extremadura. Espanya no compra gas natural a Rússia, que ho fa, en canvi, mitja Europa, podríem dir, i que a vegades ha tancat l'aixeta i ha deixat mitja Europa passant fred. L'any 2009 hi va haver un episodi doncs, de tancar l'aixeta perquè volien caure els preus, on molts països van estar greument afectats al mig de l'hivern amb les nevades impressionants. Això es vol evitar doncs, a Espanya amb aquesta diversificació de comprar gas que anirà a més, cada vegada més, sobretot per aquestes centrals elèctriques que dèiem de cicle combinat i també interessa per tant la construcció de grans magatzems. Segons els tècnics, hi ha tres sistemes per confinar el gas sota terra. Com el podem emmagatzemar, aquest gas natural? És molt complicat. Un sistema és aprofitar antics jaciments de gas que estiguessin en desús, n'hi ha pocs. Un altre, introduir-lo en aqüífers, en zones on hi ha aigua, en els quals l'aigua es substitueix pel gas, o sigui, el gas escombra l'aigua, podríem. Però aquests dos sistemes són molt complicats, obliguen a adaptar-se a volums que hi ha aire, el volum que agafa l'aqüífer o el volum que tenia el gas, el jaciment de gas anteriorment, etc. I per això es tendeix a fer cavitats noves amb àrees salines buidant la sal, o sigui, dissolvent la sal, per la tècnica que se'n diu de lixiviació, i aquest sembla que és el sistema més idoni que es vol implantar aquí al Bages. Al món hi ha uns 650 magatzems subterranis de gas i d'aquests 90 s'han fet amb excavacions així de salines, per tant hi ha experiència. De magatzems subterranis, no de cavitats salines, de tot tipus, Alemanya en té molts, 57, i França 45, en canvi aquí a Espanya doncs, en tenim molt pocs. N'hi ha 3 o 4, Espanya d'aquests subterranis, cap amb cavitats salines, per tant, aquí del Bages, a tocar, diguem, pel Serrell de Bas, seria el primer. tots els espanyols que hi ha ara de magatzems subterranis doncs són amb antics jaciments de petroli o de gas que ja hi havia abandonats. Tres, un d'ells és a Jaca, a Serrablo, un altre a Osca, a Sabinyena, i un altre a Biscaia, a Gaviota Vermen. També n'hi ha un altre de magatzem subterrani amb unes marismes a Huelva. Se'n volia fer una a Guadalajara, amb un aqüífer, pensa obrir-se el 2013, està força avançat, i un altre magatzem submarí que es volia fer davant de Vinaròs, a Castelló de la Plana, però que de moment està paralitzat pel govern espanyol, que diu molta pugna per construir-se al mar. Aquest últim, que era el submarí de Càstor, davant de Vinaròs, aprofitava la zona de que havia extret petroli en posta a 1.800 metres de profunditat. Aquesta formació geològica, que havien fet un forat d'uns 300 metres d'altura i de 5 quilòmetres de llargada, amb una roca que hi ha que emmagatzemaria perfectament, sembla, el gas. Cal dir que en aquests magatzems de gas sempre hi ha una quantitat de gas emmagatzemada molt important, que s'extreu, clar, que és el que aprofitem, però també una altra part molt important que mai es podrà treure, ja que resta fixada, diguem, entre les roques. I ja venim cap aquí al Bages, en aquesta segona part del programa, diguem que des de l'any 95 que hi ha empreses de gas interessades en aquesta zona nostra, en aquesta comarca del Bages. Gas Natural va ser una, Petroleum Oil, que ja és una filial també de Gas Natural, doncs també, i exploraven per veure si hi havia realment petroli o si hi havia gas natural, doncs a prop nostre. La zona es va fer molt, la zona de Vinyó, Balsareny, Gaià, Navàs, Sallent, i després també algunes zones del Berguedà, com a Casserres, a Oban, a Porreig, a Sagàs, a Santa Maria de Merlès o a Viver i Serrateix. No hi va haver èxit, no es va trobar ni petroli ni gas natural, això ja diem en els anys 90-95 aproximadament, i per tant, encara que semblava que n'hi podia haver, perquè aquesta comarca nostra del Bages, també del Berguedà, hi ha molts plegaments al subsol, plegaments que se'n diuen anticlinals, una espècie de punxa, o també com a Cardona, que hi ha el diapir de la sal, que la muntanya va pujant, i llavors quan hi ha aquests plegaments d'aquesta forma, doncs així, en castell, en piràmide, és molt possible que a dintre hi pogués haver pous de petroli o de gas natural, possiblement més de gas natural. Però la veritat i la resolució final va ser que això es va abandonar perquè ni hi havia ni se n'esperava. Tornem d'aquí un momentet, amb més ciència a l'abast de tothom. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. She's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just
today, I swear I'm not to win anything.
Seguim comentant la possible ubicació dels pous de gas natural a l'extrem nord del Sereny, tocant a Navàs, on avui comentem doncs, la importància del gas natural i la possible, en aquesta última part, impacte que pogués crear aquest gran tipus de magatzem que hi haurà a tocar, diguem, a casa nostra. Això en el programa de Ciència a la base de Tom. Diguem que Gas Natural Fenosa ha fet uns estudis fa anys doncs, per fer un gran magatzem de gas com a reserva a Catalunya. Aquest magatzem de gas al final sembla que s'ha escollit la zona de Balsareny, seria a tocar pràcticament l'autovia cap a Berga, a prop de, doncs, tocant també el terme municipal de Navàs, allà on hi ha la salvadora de Fupixa, a la carretera 141 de Manresa a Puigcerdà, tocant el que se diu el Collet del Nadó i el Castellot, en els terrenys aquests ara ens. Es proposa fer un magatzem on hi pot haver entre 8 i 10 cavitats salines a 900 metres de profunditat. I cada una d'aquestes cavitats podria contenir 500.000 metres cúbics de gas. Tot plegat poden arribar a ser uns 5 milions de metres cúbics de gas natural emmagatzemat. És un projecte estratègic per Catalunya. Gas Natural té calculat que aquests 8 o 10 dipòsits previstos al Balsareny poden contenir tot el gas que es consumeix al nostre país aquí a Catalunya en 14 dies per totes les activitats, però si es deixés, diguem, a part la indústria i només es tingués en compte la demanda domèstica, podria servir, tan solament aquest magatzem, per abastir 140 dies d'una emergència que hi pogués haver. La reserva de sòl per construir-lo podria arribar a 10 hectàrees, tot i que la zona delimitada podria arribar a moltes més. La proposta, com diem, és construir-lo a l'extrem nord de Balsareny, tocant el terme municipal de Navàs, prop de la salvadora de Fupixa que hi ha ara. I per què es fa aquí? Doncs per aprofitar la capa de sal que es troba en profunditat, entre 700 i 900 metres de profunditat, i que l'empresa de potasses Iberpotash, que és el que explota la potassa d'aquesta comarca, sembla que no té interès en explotar la potassa d'aquí, i el problema que hi pugui haver en aquesta zona no, i la sal que també conté seria on es farien les perforacions per als pous. La fase constructiva d'aquest projecte s'allargaria durant 10 anys, és una cosa llarga. El primer dipòsit podria estar en funcionament l'any 2015, però successivament s'anirien fent doncs, cada un parell d'anys, un parell més o menys. L'inversió prevista en aquests grans magatzems doncs, de gas natural és de 350 milions d'euros i la generació d'un total de 245 llocs de treball, entre indirectes i directes. Es creu que pot haver 200 persones treballant durant el període de la construcció, que pot arribar a durar 10 anys, i entre 40 i 45 ocupats durant el funcionament regular. Es preveu que la planta tingui una vida útil de 50 anys des del moment de posar-la en marxa definitivament. La construcció d'aquests pous podria començar l'any 2014 i per tenir-ho tots complerts podríem arribar fins l'any 2025, per tant també és una cosa llarga. Més o menys, cada 2 anys i mig es posaria en marxa 2 noves cavitats. La tramitació del projecte té un llarg i complex procés, cal dir-ho. Es requereixen permisos que han de passar pel Ministeri d'Indústria i de Medi Ambient Espanyols, han de passar per la Generalitat de Catalunya i, no podria ser d'altra manera, per l'Ajuntament de Balsareny. Anem a veure una mica com són aquestes cavitats per emmagatzemar el gas. Tenen forma com una espècie de bota, podríem dir, ells en diuen cavernes. Per la part de dalt hi haurà unes vàlvules de tancament i de seguretat. Llavors baixarà una canonada, un gran perforat, prèviament, per posar-hi una canonada de serp d'uns 700 metres de profunditat, encimentada tot el seu vol, que formaria, diguem, el coll d'aquesta caverna, és per on entraria el gas. Al fons, entre 700 i 900 metres de profunditat, una gran cavitat que tindria, a la part més baixa, 800 metres de diàmetre i 200 metres d'altura. Aquesta més o menys és la cavitat que hi hauria pel gas. 800 metres... Ai, m'equivoco, perdó. 80 metres de... 80 metres d'ample i 200 d'altura, això. En forma de caverna o de bota, que es trobaria doncs, allà, a la zona on hi ha el massís salí impermeable ara actualment. Total, que el gas el tindríem, diguem, sotmès a 900-950 metres de profunditat. El volum per omplir cada caverna són 500.000 metres cúbics de gas, que si al final es fan 8 o 10 cavernes, si són 10, serien 5 milions de metres cúbics. Les cavitats s'excavaran mitjançant la tècnica que se'n diu de lixiviació, o sigui, vol dir de rentar per aigua, d'alguna manera. Es perfora el pou des de la part de dalt, fins a arribar a la formació de la sal, que està a uns 700 metres de profunditat. L'aigua va dissolent la sal i forma una salmorra, forma una aigua concentrada de sal, una aigua espessa, que s'extreu per la part de dalt a través d'un altre conducte. Per tant, per un entraria aigua neta, aigua de riu, aigua potable, i per una altra tuberia sortiria des de baix la salmorra, o sigui, l'aigua dissoldria la sal que hi ha a 700 metres de profunditat, 700-800, i una vegada dissolta l'aniria escopint per dalt en forma de salmorra. L'aigua dissol la sal de forma progressiva i controlada, el que li va donant forma a la cavitat. Aquesta cavitat doncs, en forma de caverna, de bota, quasi una espècie de cilindre. El procés és molt lent, es requereixen entre 8 i 10 litres d'aigua per cada litre de sal que es dissol, i per tant es dissol a poc a poc, encara que l'aigua sigui a pressió. Una vegada formada la cavitat, s'extreu el salmorra restant que hi pugui quedar, comença a injectar-se el gas natural pel seu emmagatzematge, la part de dalt amb les vàlvules corresponents, i la salmorra extreta durant tot el procés s'ha d'evacuar pel col·lector de salmorres, que ara anem explicant. Doncs dit això de com es formen les cavernes, lo important d'aquí és la volta de la caverna aquesta és una perforació, és un taladre, per dir-ho d'alguna manera, i introduir uns tubs, unes canonades, per poder entrar l'aigua i sortir el gas, i sortir per la salmorra, i en el futur que serviria també pel gas. Un no se'ns escapa que un dels problemes és la quantitat d'aigua que requereix. Doncs sí, com a font d'aigua es van estudiar, s'han estudiat moltes alternatives, pous de l'àrea de Sallent, aigües excedents de les mines d'Iberpotash, aigua depurada doncs, a algun municipi de la zona, però finalment totes, com cada passatge també per l'Agència Catalana de l'Aigua, per l'ACA, sembla que l'opció adoptada seria derivar aproximadament 160 litres per segon des del riu Llobregat cap a Balsareny, cap al punt aquest. Pràcticament aquests 160 litres per segon es traurien de la sèquia, ara veurem, o de la rosa esclosa dels manresans, que és allà on s'agafa la sèquia, doncs en aquest punt de Balsareny. Aquesta quantitat de 160 litres per segon serviria per anar lixiviant, anar produint, anar generant dos cavitats simultàniament. Es pensa treballar amb dues a l'hora, per no tardar-hi tants anys. L'aigua seria bombejada des de Balsareny cap a un dipòsit que hi hauria a la planta, a través d'una xarxa d'abastament que faria la Generalitat de Catalunya. La sèquia, la Junta de la Sèquia, el setembre d'aquest any 2012, doncs va veure bé aquest projecte i dona autorització en principi perquè si cal es pugui treure aigua de la sèquia en aquests 160 litres per segon durant els treballs, que els treballs poden ser durant 10 anys. Pensem que actualment la sèquia es treu del riu Llobregat 1.100 litres per segon, les coses aquestes dels manresans que diem, aquí abans de Balsareny, sota Navàs, i de moment amb aquests 1.100 litres per segon abasteix doncs, des del Parc de l'Agulla, Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós, Sant Padó i també la zona del Baix Sec. sempre s'hauria de procurar que el cabal que es tragués per fer els pous aquests de gas de 160 litres per segon no fos cap perjudici per la quantitat d'aigua que requereixen doncs, de boca, podríem dir, per la que s'utilitza actualment. Això seria pràcticament un excedent que sí que podria funcionar. També no se'ns escapa que un altre problema és l'evacuació de la salmorra. Es farà una gran quantitat d'aigua concentrada de sal que ha d'anar al col·lector. Ara ja hi ha un col·lector de salmorres que va des de l'àrea de Cardona i des de l'àrea de Llobregat, que junten a Castellcalí i d'aquí van fins al mar. És un col·lector de l'Agència Catalana de l'Aigua, de l'ACA. Doncs aquest col·lector ja està projectat millorar-lo. Ara ja hi ha l'última part, diguem, la part del final, de Brera fins al mar Mediterrani, que és un col·lector nou i en bones condicions. Però aquí, a la part nostra, a la part de Llobregat-Cardener, a la part alta, doncs s'ha de fer de nou i s'està fent el projecte per ampliar-lo i a la vegada perquè pugui abastir molta més quantitat de salmorra que ara no pot ser. Diguem una miqueta que aquest projecte de col·lector nou tan demanat per tots els grups, els ecologistes, però també pels pagesos, que de tant en tant hi ha un trencament del col·lector i es malmet tot el terreny i els camps que hi ha a la vora amb la sal que produeix, s'acabaria fent amb aquest projecte nou que hi ha previst i que sembla que es pot tirar endavant una canonada des de la zona de Cardona cap al riu Cardener, una canonada de 30 centímetres. Després tot el Cardener baixaria fins a Castellgalí amb una canonada de 45 centímetres de diàmetre. A la zona del Llobregat, que és la que ara estem parlant, doncs el Sereny i Sallent, una canonada de 60 centímetres. I finalment la branca comú, que és des de Castellgalí fins a Abrera, amb una canonada de 70-80 centímetres que aniria paral·lela a la que hi ha ara. I finalment aquest col·lector de salmorres té llarg recorregut. Després, des de la depuradora de Depur Baix que hi ha a l'àrea de Llobregat, al sud del Llobregat, doncs des de Depur Baix fins al mar tindria una canonada de 100 centímetres on llavors un emissari submarí envia aquesta salmorra cap al mar a bastant profunditat. Diguem que la salmorra no és res més que aigua amb sal, un clor sòdic, amb un 99% de clor sòdic, amb molta concentració. Ja per acabar, podríem dir, això crearà impactes ambientals, això tindrà problemes per l'entorn. Sembla que tècnicament el sistema és segur, tots els estudis geològics i previs que hi ha hagut, la zona triada és estable geològicament, parlant, la capa de sal té prou gruix per no tenir problemes de subsidències, desllavissades, sembla. Els estudis de resistència mecànica de la sal poden aguantar, allà arribarà el forat, quedarà buit, doncs a la vora la sal aquesta pot aguantar 150 atmosferes, per tant no es trencarà, sembla. Es requereix un exhaustiu estudi d'impacte ambiental i de la coneguda, la corresponent llicència ambiental que hi ha de col·laborar també l'Ajuntament de Balsareny. I diguem que la zona habilitada per les instal·lacions de la planta, a sobre dels pous, requereix poc espai i amb poc impacte paisatgístic. Caldria dir que tots aquests pous i forats i botes, cavernes que s'han de construir aquí a Balsareny o que es poden construir si això tira endavant, seria molt difícil construir-ho a Sallent. Allà no es podria fer, degut al pas de galeries interiors i subsidències que hi ha hagut, com sabem, a la zona de l'estació que té els problemes d'esllavissades. El conjunt és que al final es construiran entre 8 i 10 dipòsits de 500.000 metres cúbics de capacitat cada un, que s'haurà de bombejar uns 11 milions de metres cúbics d'aigua com a resultat final, que la salmorra resultant és una barreja d'aigua i sal amb un 99% de clor sòdic de puresa, i que si tot aquest procés es fes entre 3 i 5 anys es necessitarien això, uns 11 milions de metres cúbics d'aigua, encara que constantment hi han dit que 160 litres per segon, doncs per anar desfent la sal. L'aigua aquesta doncs, seria possiblement de la sèquia i després la s'enviaria al col·lector, que és vell però que doncs, s'ha de fer nou. Aquesta canonada nova ha d'iniciar-se una de les parts aquí on hi havia els pous de gas i aniria segurament a empalmar amb l'altra a la zona de Castellcalí. El terreny ocuparà unes 5-10 hectàrees i llavors també s'ha de construir un gasoducte que anirà de Terrassa fins aquí als pous de gas per portar-lo, que són uns 45 quilòmetres. També s'ha de construir una línia elèctrica i esclar, les condicions d'aigua són molt requerides. Es descarten possibles inflamacions, com algú podria pensar, haver-hi gas natural, ni explosions del gas. Ni explosions del gas, sembla que tampoc, ja que aquest es troba confinat en cavernes a 8 o 900 metres de profunditat. Bé, amics, això és el que avui us volíem comentar sobre el tema prou important aquí al nostre territori, com és ubicar un gran magatzem, el més important de Catalunya, de gas natural a gran profunditat, a 900 metres de profunditat. S'ubicaria a la zona nord del Sereny, tocant el nostre municipi de Navàs, prop, diguem, de la salvadora de Fupixa, i creiem que és una instal·lació que si tot es fa com s'ha de fer, es munta bé, no sembla que hagi de comportar inconvenients ni impactes destacables. Pot ser motiu d'activitat econòmica, almenys l'hora de la construcció i després també creant llocs de treball, com hem dit, es parla de 245 llocs de treball, i això doncs podria ser també una mica revulsiu per la zona, almenys a l'època de construcció, que hi haurà doncs maquinària, equipaments, persones, tècnics que estaran aquí a l'entorn. Res més, us deixem amb la programació de la Veu de Navàs. Rebeu doncs la nostra salutació, molt bon dia i bona setmana.